Puc fer una pregunta, ja que estic amb periodistes?
Endavant, sisplau.
Sí, aquí hi ha un senyor que confessa, encara que ell digui que no confessa, el seu partit confessa encara que ell digui que no, i ara fatissar els mortals intel·lectuals. Escolta, confessa de què el seu partit ha robat, de què tornaran els calés. Això en qualsevol país implicaria una massacre mediàtica contra aquest senyor. S'exigiria per tot arreu, fins que la pressió no pogués més, que dimitís i que marxés. Pregunta pels periodistes: per què la premsa no s'ha ensenyat amb el senyor Duran? Per què se l'ha perdonat? Per què no se li han posat semàfors vermells quan amb altres senyors se li foten semàfors vermells per fumar puros i veure Moet Chandon? Pregunta per tots els periodistes: què té el Duran d'útil per vosaltres, que us impedeix en els periodistes, no vosaltres en particular, sinó a la classe periodística, per què té aquest senyor passaport?
Tu creus que no se la critica prou, Xavier? Déu-n'hi-do, No només a la premsa d'aquí, sinó a la premsa que s'ha dit a Madrid, ha estat...
No, la premsa de Madrid notable, ja sé que...
I aquí hi ha hagut, Déu-n'hi-do, si hi ha hagut articles i alguna editorial més que dura. O estàs pensant concretament, ho dic per si, ho dius, ho has dit per extensió a la classe periodística catalana, o hi ha algun, tens algun mitjà
estic
o
estic parlant de la premsa en general.
Has dit una paraula que no és la correcta, en el sentit de que has dit perquè la premsa no s'ensenya. La premsa no s'ha ensenyat ningú. La premsa informada, les coses que té, jo crec, i estic amb la Glòria...
Doncs per què posem semàfors
i per què posem
dits amunt?
Hi ha moltes maneres de... La Glòria ho ha dit. Tota la informació que ha fet referència en aquest cas ha sortit. Són els polítics els que han de prendre també les seves determinacions.
I per què posem semàfors i per què posem dits amunt, per què posem dits avall, per què posem a favor i per què posem en contra? Tots els diaris tenim aquí una opinió, una valoració d'aquesta gent. Per què aquest senyor no té dits amunt i dits avall?
Queda per pronunciar-se el director d'un dels diaris de Catalunya, escolta, que està aquí assegut.
No, és que entenc que no és una pregunta que va dirigida cap a mi, sinó que és una formulació que el Xavier fa. Entenc que com ell ha posat amb diferents tuits i ha expressat reiteradament, ell està clarament en desacord de l'actitud del Duran Lleida. Jo crec que ell ha donat una sèrie d'explicacions. Una part de la societat no l'ha entès, una altra part de la societat sí l'ha entès, i jo crec que el que ell fa, des del meu punt de vista, no és un reconeixement de cunyó, diguem-ne, arrobat, sinó fa un reconeixement de que aquesta és la millor sortida pel partit després de la crisi que es va produir en el seu moment, amb l'inici del cas Pallerols, i que això és una sortida més beneficiosa i més no diré més còmoda, perquè no hi ha sortida còmoda, sinó que entenc que aquesta és una sortida, diguem-ne, jurídica, que està permesa, i que en cap moment, a més, veurem que acaba dient també el jutge en el seu moment quan es pronuncia amb l'auto que ha de fer de l'acord que han arribat fiscalia i partit polític. Entenc que això, diguem-ne, no prejutja cap mena de corrupció política per part d'Unió. Aquesta ha sigut la línia estratègica que ha defensat més enllà de l'acord polític que va arribar a Unió Democràtica amb la Fiscalia.
Mm. Glòria?
A veure, una mica bona muntada, la primera impressió que li transmetia la pregunta del Xavier Salamartí. Jo crec que hi ha hagut molta crítica. Una altra cosa és que vingui o no vingui d'on a tu et sembla que ha de venir, però tinc la impressió, ho hem estat aquí, també va coincidir, jo era pensant en aquesta tertúlia, en aquell moment jo crec que en aquella tertúlia ningú va defensar l'actitud de Duran Lleida davant d'aquesta situació, sobretot primer per no ser-hi, és a dir, quan succeeix una cosa tan important, no ser el país i ser el principal responsable del partit, el qui doni la primera impressió, que després aparegui en una entrevista, que em sembla correctíssim, però ja no en parli més, és a dir, em sembla que, escolta, mala sort, m'ha coincidit que estava de viatge a l'estranger, molt bé, però quan tornes tu has de convocar els mitjans i has de donar explicacions, més enllà d'una connexió fantàstica que va fer amb el Josep Cuní, i felicitats pel Josep per haver-ho aconseguit allà per telèfon, que això era improvisat. El que has de fer és enfrontar-te als mitjans de comunicació, donar totes les explicacions. No voldria abundar en el que ja he dit en altres ocasions i van compartir molts dels companys que eren en aquell moment. Jo tinc la impressió que sí que s'ha estat crític, i en alguns casos fins i tot hi ha hagut ensenyament, no només per part de la premsa de Madrid, que diguéssim hi afegeixin agendes segones en aquesta qüestió, sinó també per part de periodistes aquí. Una altra cosa és que veig que tens la impressió que aquestes crítiques no hagin vingut per on tu devies pensar que havien de venir, però crec que fer-ho extensiu a tota la classe periodística és una mica injust.
No, jo el que passa és que jo comparo amb altres situacions diguem, on determinats personatges se'ls han massacrat.
Has parlat de puros i per parlar clarament, i Xampany, jo crec que us pensava amb la porta. Estàs comparant la situació amb el que va passar amb la porta.
Un exemple de persona a la qual se la va massacrar per fumar un puro. Diguem, si fumar un puro és digne de sortir a tots els diaris amb els dits amunt, amb els dits avall, amb els semàfors vermells, amb els semàfors verds, doncs resulta que a mi em dona la impressió que ja sigui per estratègia política o pel que sigui, quan un confessa que el seu partit ha obtingut il·legalment 380.000 euros, em sembla que són, doncs escolta'm, es mereixeria com a mínim un tracte similar.
Escolta, jo no vull comparar les situacions, però crec que en el cas Filesa, el senyor Felipe González, que era president del govern i es tractava de finançament irregular del PSOE, no va dimitir. El cas Gürtel, fins a on arriba la, diguem-ne, el senyor Aznar o el senyor Mariano Rajoy han de dimitir. El cas de l'ERE, va dimitir el president del CERES d'Andalusia, l'expresident Chávez o el president Griñán han dimitit. Vull dir que tampoc es poden utilitzar, des del meu punt de vista, vares de medir diferents entre 380.000 euros i centenars de milions d'euros, com és el cas d'Andalusia.
Montagut.
Jo entenc que la crítica que el Xavier pugui fer a la premsa, torno a dir, la fa amb uns criteris de premsa diferents, també. La premsa nord-americana. Cap dels polítics que han estat... cap polític important, Xavier, que ha tingut informacions negatives provades del seu comportament, del seu tràfic d'influències, dels seus negocis estranys, amb els últims 25 anys ha donat el pas per dimitir. A lo millor en algun cas ha dimitit algú, però tenim en primera línia de tots els grans partits polítics que han estat assediats per informacions periodístiques i per escàndols periodístics, escàndols que han sortit a la premsa i no han dimitit. La cultura del polític espanyol davant de l'escàndol és la de protegir-se i intentar tirar endavant. No és la de dir, escolti, me'n vaig a casa i quan això s'aclareixi torni. És una cultura. Cap dels temes dels que hem parlat o parlaríem no han sortit a la premsa. Han sortit a la premsa moltes vegades, però no hi ha una cultura de que la premsa, quan publica una cosa, el polític reaccioni dient, pues això és veritat o no ho puc demostrar que sigui mentira, me'n vaig a casa i torno. No hi ha aquesta cultura.
Però això és el problema.
És un problema que tenim. Que jo crec que és un problema democràtic.
I que Andalusia també ho fotin, i que Madrid també ho fotin, i que els de Gürtel encara estan vius, doncs a mi això no em sembla correcte, no sembla una resposta escaient. Escolta,
no et sembla democràtic, perquè és que no ho és. Als Estats Units
hi ha hagut senadors que han hagut de dimitir perquè se'ls ha descobert que tenien una minyona il·legal.
Sí.
No estem parlant de centenars de milers d'euros, no, una minyona il·legal, és a dir, que no pagaven la Seguretat Social.
Amb un speaker de la càmera va tindre que dimitir, però... que és el tercer en línia de successió, perquè un empresari de Texas li havia comprat 150.000 llibres d'un llibre que ell havia fet i que era un llibre que...
I es va considerar que allò era un... Què va passar a la Gran Bretanya amb tot l'escàndol de les dietes il·legals que cobraven tots els parlamentaris, pràcticament, perquè em sembla que les excepcions van ser, amb els dits d'una mà s'havien de comptar, dietes il·legals o que utilitzaven, les dietes del Parlament, de la Cambra Parlamentària Britànica, per coses que no tenien res a veure amb les dietes que se li suposaven als parlamentaris. Què va passar? Qui va dimitir davant d'aquella situació? Quina va ser l'abast real de la responsabilitat d'un afer que ja era directament posar-se diners públics a la butxaca per posar-se piscines a casa seva?
Anem, estirem una miqueta d'aquest fil, que no és exactament el mateix cas que tu situes, Glòria.
No, jo refereixo a la responsabilitat pública, però
estirem d'aquest
fil. A mi sembla més greu el finançament il·legal.
Estirem del fil, que no és exactament el que jo diré ara mateix que tu dius, el tema de com estan fetes les nòmines dels diputats al Congrés dels Diputats, diguem-ne, com és possible que la gent entengui com a dieta, diguem-ne, un alt càrrec, que és el president del govern o el ministre, diguem-ne, que té un plus per allotjament quan ocupa, diguem-ne, una vivenda pública, o té un plus per desplaçament el mateix, el que ve d'Astúries que el que ve de Madrid, quan a més té, diguem-ne, com tothom sap, diguem-ne, amb un transport ho té pagat per part de l'Estat. Vull dir que, escolta, i també es pot entendre, diguem-ne, que això és un frau des del punt de vista vista de lo que, diguem,
que en aquests moments de crisi de retallada ningú està assumint, efectivament. Hi ha molt parlamentari, hi ha molt ministre, el mateix president del govern estan cobrant dietes perquè no tenen el seu escó per Madrid, com si tinguessin que pagar-se el desplaçament i el lloguer d'un habitatge, quan en el cas del president del govern viu al Palau de Moncloa i en el cas de molts ministres fa anys i panys que tenen pis a Madrid perquè fa molts anys que desenvolupen la seva activitat professional allà. És a dir, l'extensió de la manca d'assumpció de responsabilitats és immensa. Però per no marxar d'estudi, perquè disparant per diagonada no implica resoldre el que ens plantejava en Xavier Salamartí, jo crec que hi ha hagut, en la classe periodística, hi ha hagut peticions de responsabilitat amplíssimes i variades, sí. Des de la dimissió total dels seus càrrecs fins a, escolti'm, això no ens val, el mateix que jo deia, aquest senyor encara no ha donat explicacions públiques més enllà d'una conversa estratosfèrica per telèfon des d'un lloc incert del mapa, i jo m'exigir que aquest senyor ha de donar responsabilitats públiques, s'ha de parlar amb la premsa, s'ha de carar, ha de donar moltes més explicacions que no pas aquestes, o enviar un altre portaveu del partit. Ell és el màxim responsable d'aquesta formació.
Sí. Sí, potser he estat injust posant tota la premsa, i alguns, és veritat que hi ha hagut alguna gent que ha cridat, però la resposta a la meva pregunta era no s'ha crucificat aquest senyor perquè és útil per boicotejar el procés independentista, i per tant tots els mitjans que en aquests moments, tota aquesta suposada societat civil, tots aquests empresaris que estan movent els fils per davant i per darrere sense que, diguem, en contra de la voluntat popular, en contra de la voluntat popular, per aturar tot aquest procés, per ells aquest senyor és un senyor útil, perquè ja ho estem veient, que està fent els deures de boicotejar tot aquest procés, i per tant, com que és un senyor útil, se'l protegeix. Jo,